I ara sí, anem a parlar un bon estoneta, un bon rato anem a estar junts parlant de lo que són les tradicions nadalenques. Per això estan nosaltres Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Santi, per què esta nit se diu la nit del gall?
La nit de la missa del gall, i a mi sempre em feia gràcia perquè jo de menut en els meus pares anava a esa missa i jo dic, hi haurà un gall cantant ahir enmig de la missa. I és curiós perquè van passar els anys i no sabia ben bé l'explicació de què es diguera la missa del gall. Bé, les veus més autoritzades en litúrgia, el que diuen, és que, clar, això és una commemoració del naixement de Jesús. Jesús va néixer el dia 25. I el papa Sixto III va ser qui, al segle XV, va instaurar el costum de fer esta missa a l'entrada del dia de Nadal, i en els textos en llatí, quan ell va instaurar esta missa, deia que s'havia de fer Ad Galli Cantus, el cant del gall.
Clar.
I aquest Ad Galli Cantus, que és en aquest text del papa Sixto III, com he dit, evidentment es referia al moment en el que, d'acord amb les antigues tradicions romanes, començava la mitjanit, és a dir, començava el dia 25. Ara bé, aquesta és la més raonable de les explicacions. N'hi ha més. Una altra és que quan Jesús va néixer, com que era un estable i hi havia animals, doncs que també hi havia un gall per ahir passejant. Per tant, en algun Belén he vist ficar el gall al costat de Jesús, del xiquet Jesús, no? Especialment al naixement. I este gall hauria sigut el que va anunciar el naixement als reis, als pastors, a tots els que estaven per ahir en el Belén. Una altra teoria és que, com que per esta nit es menjava un gall rostrit, doncs que això li ha donat nom a la missa del gall. Una altra teoria és que n'hi ha una basílica que està a la mateixa Jerusalem que es diu Sant Petrum in Gallicantum. I en realitat això ve de quan Pere li va negar tres vegades a Jesús i el gall va cantar, no? I que com se va començar a celebrar el naixement en aquesta església, encara que no tinguin relació els dos passatges, doncs li va donar nom una a l'altra. Un altre tema és l'hora. L'hora sempre, segons la litúrgia, ha de ser a les 12, però per raons de salut o altres es dona permís per a fer-ho a les 10. De fet, el mateix Vaticà, que és el centre del catolicisme, ho fa normalment a les 10, encara que litúrgicament ha de ser a les 12, que és quan Jesús va néixer.
Sí, en este cas, enguany, tots sabem que s'avançarà en quasi totes les poblacions. No, en totes, i perquè a les 12 de la nit hem d'estar en casa. Enguany és el primer any que sí que se farà abans de les 12 de la nit, el que és la missa del gallo. He donat compte que jo t'he dit la nit del gall, perquè en casa era... este matí quan hem entrat a treballar me di a mi Maria que és la nit de Nadal, i jo sempre tenia la mania de dir Nochebuena i la nit del gall. Sí. O sea, que mira com al final cada u va heretar tradicions distintes, eh?
Sí, sí, i així a Vila Real el tema de la nit del gall o de la missa del gall, doncs la veritat que sempre ha tingut molta importància, ja te dic, jo recordo molt, doncs era una de les coses que feia aquest dia, no?
Peculiaritats populars de la nit de Nadal, així al País Valencià?
Sí, així concretament hi ha una cosa que suposa que haureu sentit, que és el Misteri d'Elx, però el Misteri d'Elx es fa a l'agost, no? Què és el Misteri d'Elx? El Misteri d'Elx és un auto sacramental que se celebra en honor a l'Assumpció de la Mare de Déu. Això es va ser prohibit, crec que al segle XVI, per el Concili de Trento, i no es podien fer representacions teatrals, però encara així el País Valencià va sobreviure esta, i a Mallorca el que s'anomena el cant de la Sibila. La Sibila vol dir profetessa, i tenim textos antics també de càntics sacramentals que es feien a la missa del gall, sobretot a la ciutat de València i alguns pobles més, i en els quals doncs, cantava com encara canta avui en dia a les illes. Normalment crec que ho feia Maria del Mar Bonet, i és una tradició preciosa, i a més és patrimoni de la humanitat, patrimoni cultural immaterial. Però he de dir que no només hi ha representacions que s'hagin conservat, es conserven vives a Mallorca, sobretot, alguna a Catalunya, i al País Valencià es conserven els textos, no? Per tant, seria també bonic que recuperàrem aquesta tradició del cant de la Sibil·la, que és antiquíssima, ja dic que més o menys es deguera prohibir al segle XVI. Vam tindre nosaltres la butlla que va fer sobreviure el misteri d'Elx, i podria, haguera estat bonic, haguera sobreviscut al País Valencià el cant de la Sibil·la, que com dic és patrimoni de la humanitat.
Que curiós, fixa't que tot això, sempre ens imaginem, no?, ens traslladem al misteri dels, diguem, a l'agost, no?, i que curiós que es poguera celebrar també ara, diguem, al Nadal, no?
Sí, sí, sí. El que es conserva és el fet de que es puga fer eixa teatre, no?, perquè és un teatre el misteri dels, i es feia un altre també, o era costum fer-lo per Nadal.
I has dit que les representacions es van prohibir, diguem,
sí.
I aquesta tradició dels Belén vivents que enguany per desgràcia no s'han pogut realitzar, però que són molt arraigades també així al nostre país.
Sí, i també la tradició de fer representacions, que algú es disfraça de la Mare de Déu, algú es disfraça... Tot això és antiquíssim, que, com dic, és, doncs probablement pot tindre 1000 anys perfectament o més. Era una manera, com que la gent no sabia llegir ni escriure, d'ensenyar el que això havia representat. En el cas de l'Assumpció, que sí que ha sobreviscut, per això ho relacionant, doncs que tinguem cap relació directa, doncs també ha sobreviscut en alguns llocs doncs el cant de la Sibil·la, que seria l'auto propi que encara es manté en alguns llocs nostre de Nadal, i que nosaltres tenim textos de valencians, del País Valencià. Per això.
El fet de que les illes encara ho conserven ens dona, o ens fa ser més conscients de com quan estan aïllats, valga la redundància, conserven les seves tradicions, eh?
Sí, sempre s'ha dit això, el fet que sí que estiguin aïllats, doncs ha fet que es mantinga
el
vocabulari i també molts costums que probablement haurien compartit si no fora per el fet que ells estan aïllats, i que probablement per això els han mantingut més temps. Però nosaltres també hem sigut molt conservadors en això, eh? El misteri d'ells és valencià i és també patrimoni de la humanitat, i a banda és una autèntica preciositat de peça, una joia, sí.
Passem al punt 2, a les tradicions nadalenques de Romania.
Sí, tradicions nadalenques de Romania, perquè hem parlat abundantment de les tradicions de Vila-real, però a Vila-real convivim amb altres pobles que han viscut els últims anys, un dels quals importants és els romanesos, no? Ells també tenen la seva tradició litúrgica. He de dir que aquesta litúrgia que nosaltres fem és la romana, que és la que està estesa en els països normalment de parla llatina i catòlica, no?, i de tradició catòlica. Però fins i tot nosaltres teníem una litúrgia pròpia, que es va perdre per aquesta unificació. Aleshores, els romanesos, en la seva tradició ortodoxa, tenen una celebració que paga la pena, és una preciositat, i que potser s'assemblava amb la que fem nosaltres així molt antigament. Que fan dels menjars bàsics per als romanesos és el porc. Ells fan la matança al voltant del dia de Nadal, i aleshores els plats romanesos de Nadal, així com nosaltres així a Vila-real fem la paella amb pilotes, la paella és sagrada, sí, i a vegades també un pollastre farcit o un tito farcit, ells és el porc, no? Hi ha una cosa que ells posen en la taula sempre, que és el cotxonà, que és un pastís esponjós que té ingredients també una miqueta variant segons la zona de Romania on sigues, com poden ser llavors, cacau, anous, fruites seques, i qualsevol cosa que va variant, com va variant també l'arròs així, no?, en cada comarca. També és tradició cantar. Igual que nosaltres vam dir que cantàvem al Baix, doncs allí també és molt tradició anar a cantar Nadales per les cases, normalment van els xiquets, i diu que van en un bastó coronat, en una representació de l'estrella de Nadal. Vull dir, jo crec que el romanès és bastant assimilable al nostre.
El que farien les nostres tradicions,
És bastant, bastant proper. Sí que hi ha una cosa que a mi m'ha recordat el Nadal alemany, després parlarem, que és la tradició de Santa Claus, que en Romania es diu Moș Nicolae. I Santa Claus se celebra el dia 6 de desembre, i ahir el que es fan són obsequis xicotets. Seria una miqueta com la nostra Santa Caterina. no és el mateix que l'home de Nadal, que és el que ve el dia 25. En realitat són dues figures diferents. He de dir també que este Santa Claus, que sol associar-se en Sant Nicolau, té una certa tradició al poble, perquè a les Dominiques podeu trobar a mà esquerra un Sant Nicolau, que és Sant Nicolau de Mira, uh-huh. I ahí veureu que té una representació amb tres xiquets que estan dins d'un poalet. I és un sant molt, molt antic, és de la segona meitat del segle XIII, i doncs forma part del, vull dir, els romanesos, evidentment l'església ortodoxa es va dividir de l'església llatina, la nostra, la catòlica romana, al segle XI. Per tant, totes les tradicions al voltant de Sant Nicolau s'han mantingut perquè són compartides, són prèvies a la... el cisma, no?, que va haver entre les dues esglésies. Així que ací a Vila-real també tenim imatges, en este cas en les Dominiques, deu haver alguna més, esta és la que jo recorde, uh-huh. A mà esquerra la trobareu, i és curiosa.
Uh-huh. Jo he de dir que en els col·legis de Borriana, per exemple, Sant Nicolau es celebra moltíssim, uh-huh. per a tots els menuts, i a més tenen hasta cançoneta de Sant Nicolás, Santo Bendito. Que és una cançoneta que és molt típica de Borriana, però que no és sent a un altre, a altres llocs, i és una festivitat a Borriana, el dia de Sant Nicolau.
I hi ha costums supercurioses, com el que s'anomena el pa de Sant Nicolau, que es veu que se llançava a la mar si n'hi havia temporal, i això feia que se calmara una miqueta la mar, no? El pa de Sant Nicolau. I, evidentment, la dels regals als xiquets, que això està en tota Europa. Però sí, a banda, a Borriana jo recordo que hi ha una relíquia, un tros del cos de Sant Nicolau.
També, pot ser que per això siga tan important allà, perquè és que jo m'acordo de quan era menuda que mos ficaven llaços al cap i teníem berenar fort al col·legi i la cançoneta cantala sempre el dia de Sant Nicolau.
Sí. Sin embargo, si a Vila-real, salvo la referència que has fet tu, a mi m'havia passat totalment desapercebut, eh?
Sí, perquè nosaltres ja tenim una festa forta, prèvia, que és, són les festes d'Advent, que diem, de preparació al Nadal, aquestes quatre setmanes, és Santa Caterina.
Claro.
Aleshores jo crec que així tenim la Santa ja, diguem-ne, que tapa totes les altres possibles festivitats de camí de Nadal, la Santa Caterina, en aquest cas. O sigui que...
Mm-hmm. Tenim les dels romanesos, la festa és en Romania, i ara se n'anem a el que fan els veïns de tradició musulmana per Nadal.
De tradició musulmana, a Vila-real, la majoria venen del Marroc, alguns d'Algèria, i aleshores, a veure, que primer, la primera pregunta és si n'hi ha Nadal. Sí que n'hi ha Nadal, sí que celebren el naixement de Jesús, perquè és un dels... profetes, crec que tenen cinc profetes importants en la tradició musulmana, un dels quals és Jesús. Aleshores, este dia, el dia de Nadal, sí que en alguns països més que altres, perquè hi ha algunes interpretacions dins de l'islam que no s'ha de celebrar gens, i altres que ho celebren una miqueta. I aleshores n'hi ha doncs, menjars típics i coses així. Però... així assimilable, jo pel que he estat buscant, tindríem una festivitat que s'anomena el Maulid, i el Maulid al-Nabawi, i se celebra el dia 12 del mes de Ràbia, d'acord amb el calendari lunar, que per tant cada any serà diferent. Enguany ho he mirat i era del dia 28 al 29, sabeu, de la nit del 28 al 29, i com dic, això seria el que d'alguna manera seria assimilable, i seria doncs es mengen dolços a base de farina, etc, etc. Clar, ells, en este dia el que celebren és el naixement de Mahoma, perquè és el seu gran profeta.
Però és el mateix dia, que no, nosaltres no.
No és el mateix dia, i no és el mateix dia tots els anys, perquè va d'acord amb el calendari lunar. Per tant, no és difícil d'assimilar, no? Mm-hmm. O de traduir d'alguna manera, però que és això, el dia del naixement de Mahoma. Hi ha una altra festivitat que s'anomena el Amal, que també és una espècie de dia dels Reis Mags, perquè tampoc és el mateix en la nostra cultura, no? El naixement i els Reis Mags. I en esta festivitat del Amal, el que se celebra és l'arribada de Mahoma a Medina. i també la mort del meu del profeta, perquè per una de les rames de l'islam, els xiites, és un dia de dol, però per als altres, els sunnites, és un dia molt alegre, per tant, assimilable al Nadal, perquè ells pensen que en la successió de l'islam no hi ha parentès, no és de pares a fills, com els reis així a Europa, sinó per saviesa acumulada. És a dir, els savis són els que, d'alguna manera, són els descendents de l'autoritat religiosa, la gent amb saviesa, no la gent que és fill de qui siga, no? És a dir...
Jo em faig una pregunta i tu com a professora millor tens més contestació per això. Estos xiquets que són bueno, d'origen musulmà, perquè, claro, els que venen són romanès, els que venen de Romania, com que se poden mimetitzar més en les nostres celebracions, com viuen els Nadals? Com perquè els col·legis se celebren els Nadals?
Sí, jo he vist col·legis de tot, directament se celebra el Nadal i ja està, i en els altres que se celebren les festes. Per això hi ha gent que diu bones festes, hi ha gent que diu bon Nadal, no? I sí que recorde algun alumne de tradició musulmana que em desitja bones festes, jo ja directament entenc de què es tracta. Però les activitats que es fan a molts centres no són o no tenen per què ser estrictament religioses o no són religioses per a res, sinó que són... Hi ha moltíssimes tradicions que formen part del solatge de Nadal, una de les quals és la gastronomia. Vull dir, ahí no cal tindre cap convenciment religiós. En el cas del porc, evidentment, si eres musulmà, normalment, o l'alcohol, que sí que es consumís en aquestes festes, no el consumiran, però la resta de coses doncs, les poden compartir, i he vist compartir-les alumnat. Recordo en una escola que vam celebrar una espècie de festa prèvia al Nadal i tots havíem de dur alguna cosa típica seua, perquè teníem molta barreja, i l'alumnat de tradició musulmana doncs, va portar, recordo, una de les pastes en forma de mitja lluna, boníssimes, i ells van participar de la festa tranquil·lament.
Això me pareix que és el que al final se busca, no? Nosaltres en aquest programa, per exemple, el que buscàvem també era un poc que troben punts d'encontre a l'hora de tindre celebracions, i com bé tu has dit, hi ha gent que simplement desitja bones festes.
Efectivament.
Si te pareix, anem a, pues a les altres tradicions, és a dir, a tradicions que se fan a tot arreu del món.
Sí. I he de dir que mos ho hem passat, bé, ho hem trastejat un poquet, no, Susana? Susana ha fet ja un spoiler, t'he de dir, al principi del programa, però jo li he sabut contestar. Ja després t'ho diré.
Quan arriba el moment, perquè era algo que jo he vist que m'havia semblat supercuriós, i quan és començat el programa ho he dit, i Maria, que era la que havia estat pendent de lo que ens havien enviat en lo que són les tradicions nadalenques a tot arreu del món, quan estava dient-lo estava fent més senyes, com dient que no. En fi, anem a aquestes tradicions?
Sí. Doncs mira, una de les primeres curioses que vos he portat és la de les Filipines. I aleshores, què fan a les Filipines? Fan un festival de fanalers gegants i se celebra tots els anys el dissabte abans de la nit de Nadal, és a dir, abans d'avui, sobretot a la ciutat de San Fernando, que és la capital de Nadal de Filipines. Sabeu que és una colònia antiga espanyola, no? Les Filipines, de les importants. I ahir va gent de tot el món, és com les nostres falles, vull dir, ahir això és superconegut arreu del món, i participen 11 pobles, barangais en la llengua local, i ahir n'hi ha una rivalitat entre aquests 11 pobles per veure qui construís el millor fanalet. Al principi, aquests fanalets farien mig metre, una cosa així, i estaven fets d'un paper típic japonès que s'anomena Japón, i una vela, una espelma que els il·luminava. Però avui, en aquesta competició, doncs hi ha una gran quantitat de materials i de metres. També és a veure qui el fa més gran, no? Aleshores, ja això ja se n'ha anat de mare, i és ara, no?, el Festival dels Fanalets Gegants, ja no és...
Bueno, jo llisga sí que fins i tot 6 metres.
Fins i tot 6 metres.
Sí, a més és molt turístic, perquè quan he llegit això m'ha vingut en seguida, no?, la imatge de lo impossible, no?, que estan participant d'aquest festival de fanalets, que tiren els fanals a l'aigua. l'aire, no?
Efectivament, sí, sí.
Ese detall que diu Maria m'ha vingut al cap, ho ha visualitzat quan ella m'ha dit que és quan ve el problema este de la onada,
del tsunami.
Però nosaltres el fanalet és molt... és una cosa molt familiar.
Sí, sí, sí.
Però nosaltres traiem fanalets.
Sí, sí. I bueno, també a vegades buiden carabasses o melons, perquè com així tot això creix tan fàcilment, doncs suposa que... Mira, a més és ecològic, perquè això es degrada soles, però sempre hem tingut tradicions de fanalets.
Que bonico.
I que es pregunten els de Castelló les gallates, si no n'hi ha tradició.
Vaja,
No associada amb...
Nos anem molt lluny i tenim fanalets elèctrics així al costat.
Ah, sí, el que passa és que, ens ha costat arribar a pensar que això eren fanalets, perquè és que ja s'han... com que ja no els veiem l'aspecte d'un fanalet.
Sí, sí.
Però espero real, eh?
Sí, un fanalet.
Espera't,
sí, sí,
que ara ve la meua tradició, que la que més m'ha agradat.
La cabra de Göble, a Suècia. I és una cabra de 13 metres d'alt que es construís al centre de la plaça del Castell de Göble per l'Advent. Esta tradició va generant una altra, o sigui, primer anava la de fer la cabra i després la de cremar-la. És una miqueta com les falles, també, fixeu-vos. I en els seus 50 anys d'història, que crec que feien enguany, han aconseguit cremar la cabra doncs quasi vora 30 ocasions. La més recent, el 2013. Aleshores ells des d'allí fan una retransmissió que es pot veure per YouTube, per veure la cabra de Göble i a veure com acaba, si l'acaben cremant o què li fan.
Però doncs el que té gràcia és que acaben cremant la cabra, no? O no?
Clar, però es veu que hi ha algú que ha d'intentar-ho i altre evitar-ho. I per això la gràcia és a veure quan crema la cabra.
Que pràcticament van a empat, eh?
Sí, sí, van a empat, men sí, men no.
Jolín. Sí. Pues bueno, el tercer és el que ha fet un poc d'espoiler, però podem parlar, del Krampus.
El Krampus. El Krampus, jo recordo dels meus temps vivint per allà, que jo dic, a més és que allí n'hi ha moltes imatges que es posen durant el temps de Nadal, i la missió del Krampus és fer por, encara que siga per Nadal. És un dimoni que va pels carrers de la ciutat espantant els xiquets i castiga els que s'han portat malament. És un poc com el nostre Carbó, però personalitzat.
Exacte, t'he de dir, el Carbó es queda ahí, però aquest es pot ficar dins del sac també,
Exacte.
No fa gràcia tant.
Hi ha una dualitat, per tant, per cert, també és molta tradició a Baviera, no només a Àustria, perquè sabeu que Àustria-Baviera, suposa que pel catolicisme, doncs van molt associats culturalment. I aleshores està Santa Claus, que és el bo, i la dualitat en el Krampus, que és el roïn, que s'emporta els xiquets que s'han portat malament en un sac.
En veritat, no deixa de ser la nostra tradició de que sempre t'han dit que vindrà l'home del sac.
Efectivament, és un home del sac.
És la mateixa figura.
Però nadalenc.
Sí.
És com el nostre Carbó, que també estava llegint d'on ve el Carbó, no sé si vos ho heu preguntat mai, d'on ve que els reis porten carbó a la gent que s'ha portat malament.
Pues sí, he pensat d'on ve aquesta tradició. El que passa és que realment l'explicació exacta, si tu en tens alguna...
A veure, sembla ser que el carbó era el que es regalava a les famílies molt pobres i que realment en origen no era una cosa...
No era un càstig.
Efectivament, no era un càstig, sinó al contrari, perquè als xiquets els servia per escalfar-se, els xiquets de famílies molt pobres, quan feia fred. Però després, com això s'assimilava a la pobresa i a tot això, doncs és quan, d'alguna manera...
Sí, no era un obsequi ben rebut, sinó algo que, com que pa calfamos ja teníem...
Sí, algo de necessitat
per
premiar-nos, no?
Sí, 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 sí.
I efectivament. I això, després també hi ha una altra tradició, està més bonica, que diuen que el carbó és el que va quedar després de cremar l'encens i la mirra a Nostre Senyor. I les cendres representen el carbó i bé, com és el que sobra, doncs és el regal roïn, no?, el que ha sobrat. És una altra de les explicacions.
Sopar de Nadal amb KFC.
Kentucky Fried Chicken, que per cert havia sentit que igual el ficaven al poble, és este...
Però el temps també propet, ahir a Castelló també està.
A Castelló també està.
És que clar, jo quan he sentit, quan he vist aquesta tradició he pensat,
sí,
però si
sí.
Això és una...
De cadena de menjar ràpid.
Sí, sí, de menjar ràpid.
Com si menjares McDonald's al dia de Nadal. Sí. Totalment.
Sembla ser que és una tradició que ha sorgit recentment, uh-huh. És una moda perquè al Japó el Nadal no existís, ells no tenen aquesta tradició, sinó que són budistes, sintoistes, i el cristianisme el tenen un poc com a cosa dels occidentals. Aleshores ja causa una miqueta de rebuig, però és una tradició dels últims anys anar a menjar pollastre fregit al Kentucky Fried Chicken.
La veritat és que és una bona campanya de màrqueting, t'he de dir, això.
Però a més m'he quedat, de veritat, quan ho he llegit, no sabia que m'heu... Però a mi tot el rato me se n'anava el pensament a la cadena de menjar ràpid. Uh-huh. I efectivament és així, no?
Sí, correcte.
Sí, sí, i suposo que hauran fet màrqueting, però que s'anuncia prou, ahir al Japó. I la gent ho seguís. Sí, sí. Més coses, no?
És que estava acabant de llegir-lo perquè em llamava moltíssim, moltíssim l'atenció. També diu, parla d'un menú especial del 2018 que s'anunciarà aviat en la pàgina web del Japó, i fins i tot això, o sigui, una campanya de màrqueting.
Sí, sí, brutal, sí. Imagina't, perquè s'ha instaurat com a tradició del nadalenca.
Sí, sí. De les poquetes coses pot ser que podem relacionar al Japó, dona que és una cultura, no té res a veure. Uh-huh. Jo imagino que és això, el màrqueting, el mercat, merchandatge.
Els jovens Yule en Islàndia?
Sí, aquesta és curiosa. Jo, per cert, tinc una amiga islandesa que s'anomena Sol Rungharalsdóttir. M'encanten els idiomes nòrdics, ja ho sabeu, i el islandià, que té pocs parlants, encara més. I, bueno, estos són uns malotes, diguem, no? Els jovens de Yule. I qui són aquests jovens? Doncs visiten els xiquets, els joves de Yule, durant les 13 nits d'abans del dia de Nadal, o de la nit de Nadal, que és esta nit. I aleshores els xiquets el que fan és que deixen les millors sabates al costat de la finestra. I els joves de Yule porten els regals als xiquets que s'han portat bé, però els que s'han portat malament el que fan és que es porten creguilles podrides.
I damunt en les sabates bones,
les sabates bones, efectivament.
Sí, van vestits en els vestits tradicionals. A mi això m'encanta.
A mi també, és una cosa que hauríem de fer així, més vestits tradicionals, més coses autòctones.
Sí, sí, sí.
I és un dia per tant...
Els vestits tradicionals islandesos, te ve al cap com van vestits, de quina forma van ells, els islandesos, quins, molt colorits, molt poc?
Jo a la meva amiga Solrum, que és molt folclorista, a més és que ja ho fica tot sempre en islandès, i fins fa poc no existia el traductor automàtic d'això, que no m'enterava de res del que ficava. I sí, és que no sé com explicar-ho. Color roig, verd, el que podia ser un traje folclòric. Ella com és xica porta una espècie de caputxa. Això, el traje folclòric. Ara, els joves de Yule no el sé. El que sí que sé és que tenen uns noms molt curiosos. Un dels joves és este Hastaur, que és l'espantaovelles. Un altre és el Gilgagaur, que és el que vigila les raboses. El Stufur, el rabassut. El Borusleikir, que és el xupla culleres. No sé si seran les dels postres de Nadal. El Potaskefil. El Potaskefil és rascaolles, que suposo que també serà per a deixar-te sense sopar de Nadal o coses així. En fi, i n'hi ha un altre que és el Gatabefur, que és el que va escorquillar les portes, escorquillador de portes.
Sí.
I el Kertasnikir, que és el que furta les espelmes, les veles. Així que estos...
I el Askarleikir, que és el xupaplatos, el xupaplats.
Sí.
Escolta, això es faria una bona festa de Nadal.
El de Borallogures, també existeix el de Borallogures.
Sí, sí, sí.
És a dir, entonces, que és que a cada un li donen, el fan un personatge de lo que és esta nit, la nit de Nadal, no?
Sí, 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 però...
I a cada un s'anomena, cada un de... Suposa que seran pues en cada barri, no? Que ells tindran assumiran ese protagonisme, no? Ni se paper ni s'obra que representen, no?
Sí, i el més paregut que he trobat és els patges nostres, que també van per les cases, que per cert, que m'han recordat una altra tradició del carbó, que és el patge carboner, que hi ha una de les tradicions de, d'on ve el carbó, que és que n'hi ha un patge, que és el carboner, que és el que, quan fem el missatge reial així en Vila-real, en el segon dia de Nadal, doncs el que administra i centralitza totes les cartes és el patge carboner. I ese patge que és el que decidís si te dona el regal o t'has portat malament i aleshores t'envia el carbó.
Ah, claro, això és el que te distribuiria o regal o carbó. Sí. Tornant a estos que me pareixen islandesos, vamos, de lo més divertits, hi ha un que és el vigilant des de les finestres, o sigui, el finestrero.
El finestrero, sí, sí, sí.
Darrere del visillo, també,
Sí, sí. I luego el que al final apuntes es ves Islandia aquesta Nadal i coneixes a tots, pues
cuidado, en de les ganes, en funció de qui,
Però de veres que deuen de ser, vamos, a més com que no està molt poblat.
No, ahí ja saps que és Reykjavik, sobretot, i la meva amiga ve d'un poble del nord, perquè ahí sabeu que n'hi ha cases així com granges, i sabeu que només parlen 200.000 persones l'islandès, és una llengua
preciosa, deu de ser.
Petitíssima, molt xicoteta. I ella me va explicar, jo no sabia que té dialectes, jo dic, a veure, 200.000 persones és com 4 vegades o 3 Vila-real i n'hi ha dialectes de l'idioma, em va semblar fascinant, i ja sí.
Pues a mi me pareix preciós.
Sí, sí.
Perquè jo quan una població tenen un costum d'anomenar algo d'una forma determinada,
sí.
Jo i estic en aquesta població, la faig meua.
Sí, sí.
I ràpidament parla aixina, me pareix genial.
Sí, sí, sí.
El dia de Sant Nicolau a Alemanya, ahir saps prou, no?
Sí, a veure, clar, evidentment Sant Nicolau que té tres amics, que és Santa Claus, el Nech Ruprecht i un ruc, un burro. No s'ha de confondre Sant Nicolau, com he dit abans, en el Weihnachtsmann, que és el Pare Noel. Sant Nicolau és el del 6 de desembre i és una espècie de Santa Caterina a l'Alemanya.
Pues està molta gent confundida,
Sí, 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 sí.
Sant Nicolás és Sant Nicolás i el Pare Noel és el Pare Noel.
Són dos personatges diferents. En la tradició alemanya almenys és així.
Vale.
Són dos coses diferents. I no tot anava a ser riures i bon rotllo, com el Krampus a Àustria, en la resta d'Alemanya, excepte Baviera, n'hi ha el Nech Ruprecht, que és el llauraor. Ruprecht és el que vol dir Nech, no? I és un dimoni vestit de negre, que va tot ple de campanetes, una gran barba negra, perquè el Pare Noel i Sant Nicolau tenen la barba blanca, però Ruprecht, el llauraor Ruprecht, té la barba negra. I té una vara en la mà per a castigar els xiquets que s'han portat malament.
Esto es com el Krampus austríac, no?
Però al final vos doneu compte com tot el món necessita el bueno i el malo.
Efectivament.
El dios i el demonio. En este cas, posen inclús a el Pare Noel en la seva antícita, és el completament distint,
sí,
és brutal el que necessitem en les vides.
El maquiavelisme este, la part bona, la part... Sí, sí.
És en totes les parts us ocorris el mateix,
Sí, 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 sí.
A Noruega?
A Noruega, ahí has de anar en compte en les graneres. Si és una persona així curosa, la granera, perquè te la poden furtar.
Però com que ens podem furtar la granera, vole?
A veure, una de les tradicions d'allí de Noruega és amagar les graneres de la gent per Nadal. Se veu que esta tradició té el seu origen en fa molts segles, quan es pensava que les bruixes i els mals esperits apareixien la nit de Nadal per a buscar graneres en les quals volar. Ja heu vist moltes vegades contes de bruixes volant en graneres, i aleshores, pues, avui, per aquesta raó, molts encara amaguen les graneres en la part més segura de la casa per a evitar que algú els les furte.
Pues ben amagades, per si de cas.
De la bruixa per les furtar.
Claro, pot ser que siga ixa bruixa que veiem les fires representades en el tren de la bruixa.
Escolta, has dit la paraula bruixa mirant-me molt a mi, no? Què vol dir ixa mirada, Susana?
En aquella granera, bueno, també en ixa granera vola, també la bruixa, és dir, i és una granera que la que veiem, la que pensem quan és la bruixa, és esta granera que està feta en productes totalment naturals i ecològics,
Sí, poca broma, perquè fa temps que estic investigant una condemna per bruixeria a una dona de Vila-real, en època medieval. Quan aconseguís que informació vos ho portaré així. Vull dir, així tenim també tradició o de bruixeria o de condemna als dones, perquè normalment és a les dones.
Una... Oh, pues seria molt interessant que poguem parlar d'això. També hi ha gent que posa una granada de la porta, com tu has dit, o que la posa del revés.
Ai, això me van dir l'altre dia. Si vols que algú es vagi de ta casa, fica la granera del revés.
Ui,
sí, sí, que porc.
És que m'ho van dir
aquest cap de setmana.
Normalment la costum que tenim sempre és posar-la nosaltres, però si la granera fora d'estes que és de les de antes, sí, que era, jo no sé quin material tenien,
pues,
se tenia que posar al revés perquè se mantinguera dreta, no?
Clar, perquè si no, sí, igual se te tombava.
Claro, claro, uh-huh. Al millor per això semblava tanta gent de casa. I no perquè tenia pors de, perquè tenia ja, estava hasta el nas de viure en espai, suposo, però bueno. L'encesa de la menorah nacional de Hanukkah.
Bé, la més important és la de Nova York, perquè l'haureu vist alguna vegada per la televisió, però la menorah és un canelobre que té 9 braços. Al voltant del Hanukkah, que és per als jueus el Nadal, que també van calendari lunar, com els musulmans havia dit abans, ja ha passat, vull dir, ja ha segut, crec que va acabar fa uns dies, i dura 9 dies, igual que el Nadal, més o menys, dura igual de temps, però va canviant perquè és en el calendari lunar. Què se celebra en el Hanukkah? En el Hanukkah se celebra l'alliberament de Jerusalem, que havia estat ocupat per l'imperi grec, i aleshores el temple de Jerusalem, els pagans que havien ocupat el temple li l'havien dedicat a Zeus, és a dir, l'havien paganitzat. Per a reconsagrar-lo, els jueus el que fan és encendre un canelobre, i ese canelobre, perquè havien trobat dins del temple un perolet xicotet d'oli, no tenien més, i va haver un miracle, que és que el foc es va mantindre durant 9 dies, que són els 9 dies del Hanukkah. I per això té aquests 9 braços, que després en les interpretacions cabalístiques, ja sabeu que és la tradició jueva, és la cabala, doncs cada braç vol dir una virtut, la bondat, la pau, el perdó, són virtuts així, i Tenou, el que està en el centre, perquè són 4 a cada costat, el que està en el centre és l'amor, que diríem que és el principal, i això és molt bonic, no?, que estem en Nadal i això, el principal dels valors. I també representa el Yeshua HaMashiach, és a dir, el Messias que ells estan esperant, que és amor i que algun dia vindrà. És a dir, podem fins i tot a la menorà, el canelobre, fer-li una interpretació cristiana, no?, perquè el,
clar.
I després una de les coses que fan ells el dia de Nadal és fer un pa que vos he portat així a la ràdio,
que després el veuran fotografiat,
que és el pa jueu de la Hanukkah, i
este és el pa que mengen en este, en uh-huh, este període,
és a dir, sí, en el que per a ell seria el Nadal, doncs s'ha de fer preceptivament este pa, moltes altres coses com una pirindola que també utilitzaven, sembla ser, per a dissimular que estaven celebrant la Hanukkah, perquè normalment els jueus han viscut perseguits i havien de dissimular que practicaven la seva religió, no? El pa este de Hanukkah és un pa trenat, és a dir, que has de fer unes trenetes per a fer-lo, i està molt bo.
Però té algun simbolisme?
Sí.
Les trenetes, els ingredients que s'utilitzen.
Sí, un dels ingredients que es fa servir és l'ou, que significa el naixement, precisament, i després, evidentment, la farina, el pa i el vi, és en la tradició mediterrània, i especialment la jueva, és el fonament de tot. Així que vos havia portat també així una cançó, la cançó de Hanukkah, com la de Nadal.
Si la sentim.
Hanukkah, Hanukkah, Yontef Hashener, a lustiger, a freilicher, nicht doch noch a Zehner, alle Nacht in Dreidel spielen mir, so die Käse, Latkes essen mir, Geschwinder sind Kinder, die Chaneke Lichter davon. Lass mir alle singen, lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Lass mir alle singen und lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Hanukkah, Hanukkah, komm, leite Menorah, Let's have a party, we'll all dance the hora.
I una cosa, és important això, perquè el primer batlle, els especialistes diuen que no hauríem de dir alcalde, però és això, alcalde de Vila-real, Salomó Vidal, era jueu. Per tant, probablement va celebrar esta tradició així
pues,
a Vila-real.
En honor a ell. Se n'anem a Toronto?
A Toronto, allí la llum, vull dir, ahir sí que no estalvien en llum. 300.000 llums de LED per Nadal. No sé enguany en la Covid-19 que hauran fet, però jo crec que era de les ciutats del món que fem cavalcades de llum i tot. I a més tenen la plaça Nathan Phillips, que no sé si té alguna cosa a veure amb les bombetes, però que moltíssimes llums, una cosa exagerada.
Irlanda?
Irlanda és un Nadal passat per cervesa. Algun dia vos contaré... Jo he treballat a la Guinness, eh?
Vull dir... Jo t'he de dir que jo crec que a Irlanda tot ho celebren en cervesa, eh? Sí. Perquè això no...
Però si aneu a Dublín, ahir sabeu que... vull dir que la Guinness, especialment la cervesa negra sobretot, però en especial la Guinness, té molta importància. I aleshores ells a Santa Claus no li deixen calcetins, no li deixen aigua com fem així, sinó que li deixen un púding fet en cervesa Guinness o en whisky irlandès.
T'he de dir que pensava que li anaven a deixar una xarra buida i que se la omplirà, no?, quan arribarà.
També estaria bé. Així també deixen puros, no? Vull dir que
sí, sí.
Tot té una certa relació.
En la República Txeca t'has estranyat perquè ens dius que has vist una cosa tan estranya com fan a la República Txeca?
Doncs no, perquè a mi això me recorda les bodes, és a dir, així les dones fadrines se fiquen d'esquena a la porta de casa i tiren no un ram de flors sinó una sabata per damunt de l'esquena, com fem així, però no un ram de flors sinó una sabata, i si cau de punta mirant cap a la porta vol dir que trobarà parella, però si cau en el taló en direcció a sa casa, doncs fadrina un any més.
Uau, jo pense que això avui ho practicaran, eh?
Sí, no, que si alguna està fadrina i vol casar-se, que llança sabates.
Ui, ho practicaran, de bé, segur.
A veure què passa, a veure si el 2021 li porta parella.
A Venezuela és un Nadal sobre rodes, no?
Sí, perquè és un dia que la gent es dedica, es veu, a patinar per tota la ciutat de Caracas, i fins i tot tallen el trànsit per als carrers més cèntrics. Així els jovens poden patinar amb més facilitat.
També en Austràlia el Nadal assolejat.
Este jo crec que és un dels més mítics que hi ha a les notícies tots els anys, perquè allà estan a la platja, perquè estan a l'altra punta del món, aleshores fa calor, i allà està un cangur. En comptes d'un pare Noel, hi ha un cangur que s'anomena
Rudolf,
i té el nas de color roig, i doncs, en el cangur Rudolf doncs, ens fan el sopar de Nadal, que fan una barbacoa, més que ni porc, ni pollastre, una barbacoa al sol.
I en Ucrania hi ha la tela d'aranya més nadalenca.
Sí, és molt curiós, perquè així normalment cobrim l'arbre en llumenetes, en boletes, doncs allí li fiquen teranyines. En comptes de la garnalda aquesta que li fiquem, no? I fiquen aranyes de plàstic per ahir per damunt de l'arbre, i tot això ve d'una llegenda superantiga que diu que una vídua molt pobra i els seus fills van cobrir l'arbre en teranyines perquè no tenien diners per comprar la decoració. I així, en una nit, unes aranyetes van veure el seu arbre i van decidir les aranyes redecorar-lo en cintes d'or i plata. I diuen que des d'aleshores la família va prosperar i mai més va passar penúries. Així que, si voleu que vinguin les aranyetes a redecorar-vos l'arbre...
Pues d'aquest misticisme considerem on anem que siga una tradició una mica macabra, i és la de Sèrbia, no?
La de Sèrbia me sembla curiosa perquè el que fan és segrestar els pares. I els lliguen a una cadira i fins que n'apareixen els reals, doncs ahí estan.
Santi, ens faltaria també Noruega i Brasil i Letònia. Vols que en Letònia un regal és un poema, no?
Sí, a veure, allí és superimportant i no pots deixar de fer-ho a Letònia, doncs recitar una poesia davant de l'arbre abans de rebre els regals.
Oh, que bonico.
Recites la poesia, no sé, una, evidentment, de tradició letona en idioma letó, i si no, no n'hi ha regal. Vull dir, jo crec que estàs de les més de professor de literatura, que és el que soc jo, així que...
Santi, se'ns acaba del temps. Va, que llàstima, no? Esta nit en família?
Sí, esta nit en família reduïda, vaig a respectar les normes, com suposa la majoria. Són un Nadal molt diferent, perquè és el segon any que estic en la meva filla, i enguany han passat moltes coses en este poble, a Vila-real. Aleshores, una miqueta en aquest esperit vila-realenc, desitjant el millor a tothom, perquè el 2021 és que només pot anar a millor. Esperem.
Que bé, només pot anar a millor, Santi.
Sí.
Santi Cortells, professor de llengua, és un plaer anar món d'ací a celebrar-lo esta nit, que és tan màgica i tan bonica per a tots i les nostres famílies. Maria Ventura, tu també bona nit.
Sí, bona nit, i no res, desitjar a tots els oients de Ràdio Vila-real pues, un feliç Nadal, sobretot feliç, que jo crec que és el que més ens fa falta i és el que li desitja a tot el món, perquè sense felicitat no som ningú.
Pues com no, a tots vostès, a tots vosaltres, esta nit, tant a dreta com a esquerra, tingueu a les persones que més voleu, i per què no també davant, hasta sis, podem estar junts. Què vos desitja? Pues, com sempre, des d'esta casa, pues lo millor. I ara, un ratet més, aguanteu més, que ve Javi Mata a parlar-nos d'esports, que és que, vamos, este home no se cansa ni el dia de la vespre, ni la nit de Nadal, Fins dilluns, perquè demà tindrem festa, demà celebrarem el que és el dia de Nadal, també en les famílies, en aquestes famoses pilotes que vam parlar, Santi, l'altre dia que va tindre tant d'èxit. Si a voltes ens envien whatsapps i no podem contestar és perquè el temps ens apremia molt. Però que de ben segur, tots els que molts envien anem contestant-los molt a poc a poc. Fins dilluns a les 12, més o millor com sempre.